Podcast.
Són les 10.
Sàpigues que tots els dimarts a les 10 del vespre
envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
Endívies, el programa d'entrevistes
amb David Baret i Josep Casà, que no t'ho hagin d'explicar.
Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra.
Bona nit, estimats amics, un dimarts més, una nit més, amb tots vosaltres, des del programa Endívia, un programa d'entrevistes variades, com ja sabeu, i que portem aquí a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM, tots els dimarts, en David Baret i jo. En David Baret avui també ens acompanya, però amb un hàlito di voce, o sigui que no podrà dir gaires coses, per dir millor que no dirà res. És a dir que, de nou, em fa portar a mi tot el programa. Però bé, contents i satisfets, ja feia dies que molts dels nostres radioients ens reclamaven en el programa la presència de la primera autoritat, de la presència de l'alcalde. Nosaltres semblava que com si ens féssim de pregar, que ja potser ja el portarem, potser sí, potser no, i bé, al final, amb molt de gust, tenim aquesta nit aquí amb nosaltres a l'alcalde de Castellterçol, Manel Vilavalls. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Molt bé, doncs parlant amb el Manel ens interessaria, primer de tot, dir que ell, malgrat que és alcalde de Castellterçol, és fill de Sant Feliu de Codines, i li voldríem preguntar la primera pregunta: com vas anar a parar a Castellterçol, Manel? Bé, ui, primer de tot, si et puc tutejar.
Sí, i tant, faltaria més.
Gràcies.
Home, que sard, ets molt més jove que jo, però jo encara me'n recordo quan vivia al carrer Sant Pere i sí, tu vivies al carrer... Quina és la pujada aquella?
El carrer, ara en diuen Can Bosc.
El carrer Can Bosc.
Carrer Can Bosc, sí, però allò era Alt de Sant Pere.
Ah, l'Alt de Sant Pere, exacte.
Carrer Alt de Sant Pere, sí, eren veïns de carrer.
Això.
Però bé, ara teniu el títol de... com és?
No, il·lustríssim.
David? Il·lustríssim.
Però no, ens sotegem.
Bé.
Mira, Castellterçol, doncs ja fa una colla d'anys que hi soc, quasi bé... Ara deu fer cap a 33 anys. I vaig pujar que encara era solter i per motius professionals vaig estudiar la carrera de mestre, i quan vaig acabar doncs me'n vaig anar a l'emili. Justament vaig anar a Canàries i vaig estar una temporada llarga i no hi vaig estar del tot malament. I mentre estava allà...
S'assembla a Cuba, Canàries, una mica.
Sí, no hi he estat a Cuba, però sí, més o menys té...
No, és que en aquest programa sàpigues que passem per Cuba, perquè parlem molt de l'Antonio Machín, que és
el
gran convidat també del programa. Continua, Manel, sisplau.
Sí, doncs, acabada la mili, doncs vaig anar a fer de mestre a Castellterçol. Va ser la meva primera plaça, sempre amb la intenció de tornar a Sant Feliu, perquè la meva dona treballava a l'escola d'aquí a Sant Feliu. I sempre pensava, bueno, m'escaparé aquest any a Castellterçol, perquè aquí a Sant Feliu no hi havia plaça, i llavors baixaràs cap a Sant Feliu i estarem tots dos aquí. Però resulta que la cosa va anar al revés del que pensava. Vull dir, m'he estat 33 anys, fa 33 anys que hi soc, i vaig estar molts anys a l'escola, perquè és una escola que hi vaig trobar molt bé, amb un director d'aquella època doncs, que entenia molt bé el tema del català i totes les innovacions que venien de fora de Catalunya, que venien de França, els mètodes Freinet, i esclar, era una escola que t'hi senties molt bé, i per tant ja vam decidir quedar-nos allà, i el que vaig fer és criar la meva dona perquè també pugés a Castellterçol.
O sigui, va passar més fred, amb una paraula.
Sí, tot i que això ha canviat molt, però... Sí, més fred que Sant Feliu, i tant.
Molt bé. Escolta'm, i un cop allà, quan et presentes per alcalde del poble?
Bé, el primer dia que vaig arribar allà, poc em podia imaginar que hi hauria un dia que em presentaria com a alcalde de Castellterçol. Això era l'any 91, i que hi va haver una colla de gent, doncs que allò que passa, no? Que cada vegada que hi ha eleccions la gent va de bòlit buscant caps de llista, gent per la llista, i la gent de Convergència doncs em va venir a buscar, i bé, després de... No diré que em vaig fer pregar gaire, perquè ja els hi vaig dir molt aviat que sí, doncs llavors em vaig presentar com a cap de llista de Convergència a Castellterçol, i des de llavors, del 91 fins ara, doncs que mira, que anem fent de...
Del 91 fins ara, sí, sí. Són anys, eh?
Són molts anys, i és la quarta legislatura.
I, a veure, hi ha algun rumor que diu que potser et retiraràs aviat? Per voluntat pròpia.
Bé, de moment encara no hi ha res, vull dir, la decisió de cara a les properes encara no l'he pres, sempre, vull dir, cada legislatura fins que no he travessat allò, el pas de l'Equador, no he pres la decisió de continuar o deixar, vull dir que en aquest moment encara està a l'aire, diguem-ne, el que farem la propera. La veritat és que són molts anys, però que també doncs, és una satisfacció doncs, de poder estar al front d'un ajuntament, al front d'un poble i d'intentar tirar-lo endavant. Evidentment, hi poses tot el saber, els sis sentits perquè les coses funcionin, però bé, de vegades fas les coses, de vegades no surten com vols, de vegades et surten millor, però la veritat és que és una feina que t'asseguro que no és gens avorrida, vull dir que sempre hi ha coses noves
dinàmica,
i sempre hi ha coses a fer.
Sí. I potser és més fàcil venint de fora? És clar, tu no ho pots comparar perquè...
Home, això...
Però mira... pots parlar amb col·legues, diguem-ne, no?
Sí, és més fàcil venir de fora.
I no ser del mateix poble,
sí, diguem-ne. Que costa molt d'entrar-hi, també.
Naturalment,
jo quan jo vaig
presentar... És com si entrés un tècnic.
Sí, però saps què passa? Que quan jo vaig presentar la primera vegada, portava anys a Castellterçol, perquè dic, vaig arribar a solter, vaig casar, tinc dues filles, vull dir que ja portava... molts anys, coneixia, o sigui, tota la canada de la mainada, l'escola, els pares, però bé, la primera que vaig presentar, esclar,
la primera impressió.
La primera en la frente va ser, aquest és de fora. Bueno, escolteu, som de Sant Feliu, els de Sant Feliu són veïns,
però són de fora.
Sí, sí. Això s'ha anat, evidentment s'ha anat rectificant, i és que ara, a veure... Ser de fora ja és una altra cosa, perquè ja
és,
és venir de més lluny, però en aquell moment també una de les crítiques fortes doncs, quan vaig presentar és que era de fora.
Et va sentir quasi bé com un extracomunitari.
Sí senyor, ni més ni menys.
Molt bé. Escolta'm, una pregunta així, tu saps, m'imagino que sí, l'alcalde, d'on ve el nom de Castellterçol? Bé, això Castell... no és pregunta d'examen, eh?
No, mira, Castellterçol... O sigui, hi ha dues, podríem trobar-hi dues definicions d'on ve aquest nom, no? Castellterçol no ve dels tres sols que tenim a l'escut, això per descomptat, aquesta qui li passa pel cap.
Això és per restaurants,
perquè l'escut de Castellterçol té tres sols, sí. I llavors la gent identifica el nom amb els tres sols, no. O sigui, ve de la família Terçol, o sigui, en el castell hi vivien els Terçols, i d'aquí ve el nom que va agafar el poble, el castell de Terçol, el castell dels Terçols, Castellterçol. Hi ha alguna altra postura que explica que també venia dels terços, o sigui, del terç que havia de pagar, que havien de pagar el senyor, no? els serps, els pagesos, doncs, de la part que havien de pagar, però jo crec que sobretot, i això ve del Pla de Vall, ho ha buscat i ho ha remirat, l'historiador que tots coneixem perquè la comarca, que ve sobretot dels senyors de Terçol.
De Terçol, sí, hi ha un document, bé, jo ho tenia aquí apuntat, i em sembla que això és del Pla de Vall, precisament de l'any 898,
sí, senyor,
en el que es parla ja d'una venda de tres porcions de terra a una dona anomenada Liòncia, en una terra règia que es troba en el territori d'Osona, en el lloc anomenat Els Carners, l'actual Mas Carner, em sembla.
Sí, sí, hi ha la casa del Carner. Sí, sí.
I llavors l'existència de la Sagrera està datada del 1072, però aquest document és abans d'això, el 891.
Sí, aquest és el document que nosaltres vàrem trobar i que ens va fer que celebréssim els 1100 anys del nostre poble. Ja fa una colla de...
Sí, sí, un poble bueno, igual que Sant Feliu i que d'altres pobles, però amb unes tradicions... parlo d'unes danses molt senyores i això li prenc la paraula en l'exhonorable, que segueix sent honorable, en Pujol, quan una vegada parlava de Castellterçol i Sant Feliu i només va fer aquesta, només va dir aquesta cosa: Castellterçol senyoreja molt.
Bé. Hi havia una, hi va haver una època,
Pujol Dixit.
Sí, hi havia una època que estava de moda, doncs, dir als pobles, Sant Feliu, què diu? Un poble d'estiu per viure tot l'any.
Sí, un poble d'estiueig per viure tot l'any.
I allà hi va haver una època, però fa de molts anys, que deien que Castellterçol, poble senyor, la seva dansa és tradició. No és que m'encanti precisament tot això del poble senyor i aquestes coses, però sí que és veritat que Castellterçol, doncs, ha sabut conservar tota una colla de tradicions, i una important és aquesta, precisament la de les danses, tant la dansa de Castellterçol com la Vall del Ciri, i justament són de les danses més ballades, més premiades del nostre folclor català.
Sí, sí. El tema dels habitants, el 1900 eren 1.384 habitants. El 1990, 1.981 habitants. I actualment?
Doncs actualment estem a 2.167 habitants.
Veus, ja m'ho apunto perquè això no ho tenia, 2.167. I amb ganes de créixer?
Sí, hem fet un creixement sostingut, no s'ha disparat. És un poble que són 2.100 i escaig, però que l'estiu, com també passa aquí a Sant Feliu, doncs són pobles estiuets, i llavors el que fem és duplicar la població. I ara estem en un període de creixement. Jo penso que el fet que les comunicacions estan millorant, com ha passat amb la variant de Palau, i ara que vindrà aviat la variant de Sant Feliu, tot això produirà uns moviments aquí a la zona que valdrà la pena estar-hi molt al cas i controlar-los.
I de moment, com us ho heu fet per tenir tan bona carretera? De moment.
De moment?
Sí, sí.
Bé, la carretera de Castellterçol o de Sant Feliu Castellterçol és una carretera que recordeu que era
sí,
molt...
tremenda.
No era com la del Farell, però déu-n'hi-do. I doncs aquests últims anys, no tan ràpid com hauríem volgut, però déu-n'hi-do que la que ha millorat aquesta carretera.
Sí, sí. S'han tallat, s'han acotat molts revolts que hi havia i per tant s'ha... Sí, sí. També amb això hi va haver-hi alguna queixa, no?, d'algun grup ecologista o sense grup, vull dir, potser
sí,
va queixar més d'una persona, no?
La gent, doncs, bé, cada vegada...
Sempre que s'ha de segar pel mig...
Sí, cada vegada són més exigents, cada vegada hi ha més aquesta cultura mediambiental, que ja és o qui sigui, però esclar, arriba un moment que has de decidir, has de prendre posicions. A veure, si no vols estar desconnectat, doncs has de tenir una bona carretera, i això també fa que doni vida als nostres pobles.
Molt bé. Escolta'm, una pregunta també. Moià és cap de comarca. Hi ha algun projecte per la comarca del Moianès?
El Moianès és una comarca natural, o sigui, administrativa no és. El que passa que des de fa 10 anys, cap a 12 anys, que es va crear un consorci, és a dir, tots els pobles que formen el Moianès, som 10 pobles, ens varen consorciar. I llavors això ens ha anat bé, sobretot per temes de turisme, per temes de formació, i s'està parlant també del tema del Moianès ja com a comarca administrativa. El que passa que això és un tema que bé és el Departament de Governació, que estan plantejant el tema de les vegueries, que s'està parlant també de la nova distribució territorial, i si bé vindrà per aquí. El que és veritat és que tots els pobles del Moianès han apostat per la comarca, i tots els plens dels ajuntaments, doncs, han aprovat poder formar part d'aquesta comarca.
Molt bé. Vinga, doncs ara farem un petit break perquè posarem ja la primera peça de la nit de l'Antonio Machín. T'agrada l'Antonio Machín, per cert?
Sí que m'agrada. Que passa que jo el tinc un record com dels meus pares. I, o sigui... jo el sentia, doncs, de la gent gran de quan jo, doncs, corria per aquí a Sant Feliu, que la nostra època era més l'època...
Més els Beatles, diguem-ne,
esclar. Anys 60, finals dels 50.
Doncs mira, aquest tema que sona ara es diu Mentires tuies. No té res que veure amb la política.
Mentires tuies, tu no me has olvidado. Y si no me has buscado es por falta de valor. Porque sabes que pierdes si te miran mis ojos, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón. Te martirizas al querer olvidar. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir. Porque sabes que pierdes si te miran mis ojos, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón. Te martirizas al querer olvidar. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir.
Doncs bé, continuem aquí amb l'alcalde de Castellterçol, amb Manel Vila, i el fil, diguem, de la finalització d'aquest tema del Matxín, que parlava de les mentires tuies, et preguntaríem què en penses del suflé català?
Bé, a veure, jo crec que aquests últims dies han sigut bastant, com diu la caralla, bastant penosos pel nostre país. Semblava una mica, tot plegat semblava un circ, però encara si fos el circ de Soleil diries és un bon espectacle, però realment tots plegats el món de la política ha fet bastanta pena aquests últims dies. Però mira, més que res em sap greu perquè hi ha molta gent en aquest país que està fotent política, que està en els pobles de regidors i d'alcaldes, i que de tot el que s'està parlant allà dins, a veure, no, és a dir, que la gent ho fa amb voluntarisme i està treballant amb un esperit de servei pel seu poble. Llavors, quan sents totes aquestes històries, la veritat és que et decepciona bastant tot plegat.
Sí, sí.
I per tant, jo entenc que el cap del nostre país s'hauria de mesurar més el seu llenguatge i mirar bé el que diu, perquè hi ha molta gent doncs, que les coses doncs, se'ls agafa d'un lloc, se'ls agafa d'un altre, però hi ha molta gent que, com us deia, ficats en aquest món amb esperit de servei i res més que això. Ara, els que viuen de la política i que viuen de l'alta política, que això ja és una altra història.
Per tant, tu apostes pels petits, diguem-ne.
Sí, sí.
Eh?
Jo aposto per la gent que treballa pel seu poble. Hi ha moltes maneres de treballar per un poble, ja. Doncs estan en una associació o estan com vosaltres esteu aquí doncs, fent poble a través d'una ràdio local i d'altres doncs, que estan a l'Ajuntament. Jo crec que més amb aquesta política...
Bueno, nosaltres de tota manera estem aquí per lo del 3% que tenim amb les
dels
anuncis
que no tenim.
Sí. I parlant d'això, d'aquestes d'aquestes coses, no? D'aquest fer, d'aquest treballar del dia a dia, no? en la política municipal. Explica'ns com es va viure aquest darrer gran incendi.
Home, van ser doncs, moments difícils, moments de preocupació, quan veies... I això que justament a Castellarsol només el foc el va tocar d'esquillada, vull dir, va ser molt poc el tros que va tenir Castellarsol, però realment, esclar, com veus tot allò de Granera, com ha quedat baixant cap a Gallifa, i que en aquells moments doncs, veies que el foc s'anava posant a Castellarsol, i no saps per què, doncs veu un moment en què o pels vents o pel que sigui i per la gent que es volca amb aquestes tragèdies, doncs va canviar de direcció i va ser com frenat aquest foc. Però vam passar doncs, dies i nits realment. Però és un món, no? Però realment en aquells moments veus com reacciona i com respon la gent. Vull dir que la gent, llavors veus com estima la seva terra, com estima el seu poble, com la gent es fa solidària. Perquè, clar, ser solidaris amb allò que tenim tan lluny, i això són d'aquelles coses que veig molt fàcils, no? Dic, bueno, som solidaris amb aquells països de Sud-amèrica o del centre d'Àfrica, i de vegades amb els veïns, escolta'm, feina rei. Però els pobles fa tenen aquestes coses, no? Que quan hi ha alguna cosa que ens ajunta és quan estem davant d'un perill, tothom s'hi arremanga i tothom a treballar.
Molt bé. Escolta, parlant d'això dels pobles, que tothom s'hi arremanga i tothom es posa a treballar, jo aquí voldria llegir-te un moment com un petit escrit d'un personatge que parla de Sant Feliu. A veure què te'n sembla. Diu, com que els de Sant Feliu no han pogut gaudir d'un sant autòcton que l'obrà un miracle fes que acudissin al poble de forma continuada pelegrins de tot arreu, ni tampoc tenim un polític prestigiós que en sortir del Congrés dels Diputats vingui a reposar la seva torre i faci que el poble estigui sempre tapeït de fotògrafs i de nois de la premsa i que tots els telenotícies en vagin plens. Ni tampoc tenim com a fill predilecte algun afamat actor o actriu protagonista de Colabrons, poso per cas, que vingui a passar-hi els estius, i exèrcits de bollicaus envaeixin els carrers per demanar-li un autògraf o una mirada. I com que per acabar-ho de llogar ja fa temps que varen desaparèixer la Bolera, les dues sales de cinema, el Club Pep i el Cep d'Or, i no hi ha piscina, ni les 21 fonts d'abans, ni tampoc hi ha gaire aigua, i poques voravies per passejar, ni hi ha l'atracció de forasters, ni el Marcello di Forno, ni l'impagable doctor Robert que receptava amb delectança els seus pacients, el clima i l'aire de Sant Feliu. És per tot això que el nostre poble, del que sempre s'han cantat les excel·lències com a lloc d'estiueig, ha perdut part del seu atractiu i s'ha tornat un poble vulgar de mitja muntanya. Això és estimar un poble? És un que parla de Sant Feliu, eh?
El trobo una mica cruel. Cruel.
Cruel.
Aquest text. Una mica ens ha passat també els pobles, l'estiueig que hi havia doncs, fa 30, 40, 50 anys enrere, no té res a veure amb el que tenim ara, perquè tots sabem que abans les escoles acabaven per Sant Joan, no començaven fins a primers d'octubre, i totes aquestes famílies de Barcelona, de Sabadell, de Manresa, de Terrassa, i que venien cap aquí als nostres pobles, doncs hi passaven una llarga temporada. I ara, què passa? Clar que el món laboral fa que s'hi integrin tant la dona com l'home, per tant el tema de vacances també és diferent, el tema escoles també, i llavors ens trobem que la gent el que fa és un mes de vacances, i aquest mes tampoc el fa sencer perquè entremig doncs, hi ha un viatge o s'ha d'anar a prendre el sol a la platja, i això fa que hagi canviat una mica. El que sí que no falla mai la gent és per la festa major, llavors sí que tothom centra aquells dies a Castellarsol. Però això, bé, el tema de l'estiueig ha canviat molt i a tot arreu, això sí. Uh-huh. I tot l'altre, nosaltres mirem d'anar-ho mantenint. Vull dir, de vegades coses que s'han ensorrat ara mirem de recuperar-les i bé, intentem fer doncs, un poble que, doncs, que la gent s'hi trobi bé.
De tota manera, a veure, sense fer cas d'aquesta persona doncs, que va escriure això, necessàriament. Jo l'any passat vaig anar un dia a la vostra piscina, o sigui, vaig pujar a Castellarsol i vaig estar a la piscina, vaig estar amb uns amics i també aquí a Sant Feliu, doncs de vegades vaig a les dues piscines on es pot anar, que pot ser la de la Penya, que ara està oberta doncs, a tothom, o a la dels Saulons d'en Déu. I entre les dues d'aquí no hi ha la quantitat de gent que hi ha a la de Castellterçol. No és per tirar-vos a floreta, sinó constatar una realitat que l'he viscut jo, gran piscinero.
Mira, el que hem mirat a Castellterçol és de tenir el, donar el màxim de serveis a la població. Ara, ho comentàvem abans, de Castellterçol i de Sant Feliu a Barcelona, poca estona hi arribem, si no és un moment de, amb vores punta. Però abans quedàvem molt, bastant aïllats per la carretera, per les comunicacions sobretot, perquè el transport públic doncs, també n'hi havia poc. I llavors el que hem mirat sempre és de costar el màxim els serveis al ciutadà, i per això Castellterçol doncs, ha anat mantenint la seva piscina, ha mirat de fer una escola de música, té la seva residència d'avis, té la seva llar d'infants, tot municipal, va fer el seu pavelló en el seu moment. Tot això per què? Doncs perquè la gent de Castellterçol tingués les coses doncs, la màxima a prop i no s'hagués de desplaçar.
Aquí un oient feia una trucada i ens demanava a veure si podies explicar a les autoritats nostres, a les d'aquí, ja sé que això és difícil, eh? Què fer per tenir el millor pavelló de la zona? Com,
mira,
com Castell... us ho feu?
No? Sí, Castellterçol, quan vaig entrar a l'alcalde, no hi havia un local, la gent no es podia trobar el lloc. Hi havia el centre, diguem, el centre, també el centre mural.
El cafè.
El cafè, sí.
Acostat al cinema.
Exacte, allò era el centre. Passa que és un edifici que es va anar deteriorant, va anar caient, i llavors la gent no tenia un lloc per reunir-se. I vam pensar, què podem fer? I vam pensar en un pavelló, que primer, escolta'm, des de fer una obra faraònica, la veritat és que també estàvem una mica espantats. Vam buscar uns bons tècnics perquè ens fessin doncs, un pavelló que tingués una mica de disseny, que no fos el típic pavelló, que perquè pogués servir per moltes coses, sobretot per actes públics. I realment us puc dir que el pavelló se'ns ha fet petit, perquè hi ha una activitat, hi ha una vida social, doncs com ara penses, bueno, abans del pavelló què feia la gent? Perquè clar, la gent o es quedava tancada a casa, el carrer no hi podia ser perquè amb el fred que fa l'hivern no ens hi podem quedar, mig al carrer. I amb el pavelló doncs, hem donat una dinàmica i una vidilla doncs, que ha valgut la pena. Doncs bé, ha sigut per què? Doncs perquè en el seu moment hi va haver un ajuntament que va apostar doncs, per tenir un pavelló amb unes determinades característiques. I a més hem buscat també el tema dels socis. És un pavelló que té 500 socis, que paguen les seves quotes i que llavors allà hi troba una colla d'activitats i això és el que li ha donat vida al pavelló.
El pavelló. I a quin any dius que es va fer aquest pavelló?
Aquest pavelló doncs, té tant com 10 anys.
10 anys?
Sí.
Doncs mira, ja saps que aquí anem parlant també, anem intercalant i anem parlant de l'Antonio Machín. Molts anys abans de tot això, el 1960, l'Antonio Machín torna a Cuba com un autèntic ídol. O sigui, d'Espanya, que estava sí. Aquí, va poder tornar a Cuba. I va poder presentar a la seva esposa Angelita a la seva mare, Leoncia Machín. Encara que se'l recordarà sempre molt més a Espanya que a la pròpia Cuba. Per què ho dic això? Perquè ell es feia aquesta pregunta. I jo, qui en soy?
¿Quién soy? Solo un intruso en tu vida. ¿Y yo quién soy? Solo una sombra perdida. ¿Y yo quién soy? Solo una nube que pasa. Solo un dolor que fracasa, solo un pedazo de nada. ¿Y qué eres tú? Un sueño que se me trunca. ¿Y qué eres tú? una esperanza en mi nunca. ¿Y qué eres tú? Un pedacito de cielo, como secreto consuelo para mi alma. Toda tu promesa, mi dolor, a ti no te interesa. Sé que sueño, que otro es dueño de tu corazón. Que sueño, que otro es dueño de tu corazón. Y yo, ¿quién soy? Solo un intruso en tu vida. Y yo, ¿quién soy? Solo una sombra perdida. Solo una nube que pasa, solo un dolor que fracasa y nada más.
Escolta'm, Manel, com aquell qui recupera els papers de Salamanca, vosaltres sé que veu recuperar unes pintures. Explica això de les pintures recuperades.
Sí, mira, hi havia unes pintures a l'església que l'any 36, doncs, el 37 es va incendiar a l'església i van desaparèixer aquestes pintures. I tothom les va donar per cremades, desaparegudes, i un bon dia al Museu de Granollers, una noia que estava fent estudis sobre quadres que hi havia allà al museu, doncs va veure que hi havia unes pintures que portaven l'escut de Castellarsol. I llavors a partir d'aquí doncs es va descobrir les pintures que havien estat a l'església i que tothom donava per desaparegudes.
D'un pintor conegut?
Marià Colomer. Marià Colomer és de l'època del Biguetà, uh-huh. I gent que es dedicava a fer sobretot pintures de religiosa. Però esclar, són unes pintures que són volgudes, no?, per la població, perquè el fet de que desapareguessin i es tornessin a recuperar, que han estat una temporada en el Museu de Granollers, es van portar, es van rehabilitar i vam fer una gran festa de recepció d'aquestes pintures que continuen sent propietat del Museu de Granollers, però estan en dipòsit a la parròquia de Castellarsol.
El David, a veure si...
He recollit unes trucades.
Ja hem fet proves de veu, David, primer.
Hola?
Proves. Si encara tens una mica de veu, sí. Sé que has recollit unes trucades, sí, dels nostres amables
de terra
oïdors.
Abans que fem la pregunta de la comarca del Moianès, ens pregunten qui va haver-hi com una consulta, un referèndum com el de la Constitució, i quin era el resultat.
Bé, els resultats, ara les xifres, doncs exactes no les recordaré, hi va haver una participació que no va ser molt alta, i llavors del sí o el no, doncs va guanyar el sí, amb poca diferència, perquè normalment en aquestes consultes que no són vinculants, ja les coneixem també, que la participació acostuma a ser doncs, baixa, i a més a més el qui va votar és el que està molt a favor o molt en contra, i llavors aquest va ser el resultat de que el sí va guanyar doncs, en el no. Però ja dic, la participació va ser baixeta. Però bé, nosaltres no vam fer res més que el ple de l'Ajuntament doncs de ratificar el que havia dit ja molts ajuntaments anteriorment, de dir, escolteu, si s'ha de fer aquesta comarca del Moianès, doncs ens hi adherim, i si no s'ha de fer, nosaltres volem estar al Vallès Oriental, que és la comarca on hem estat sempre.
Molt bé. I per cert, la Constitució, què va guanyar el sí o no? A la Castellà Sol. Si és que nosaltres érem a Baden-Baden.
Va guanyar el sí. Va guanyar el sí. Déu-n'hi-do, també la participació va ser alta. Castellarsol, com a molts pobles de Catalunya, però la participació, sempre que hi ha una elecció, doncs acostuma a ser alta. I així, doncs, en aquest referèndum, doncs, també va ser així i va guanyar el sí.
Una altra pregunta que em fan. Com us ho feu, Castellarsol, sense policia municipal? Aquí en tenim 8.
Doncs l'alcalde i el regidor són de serenos. No, mireu, vam passar una temporada...
No, em sembla que tenen sometent. Sí.
Vam passar una temporada difícil, que era quan la Guàrdia Civil es replegava i els Mossos desplegaven, i mentre tot això passava, a Castellarsol no teníem ningú, i llavors sí, vam passar uns moments força difícils. Passa que a partir de que hem tingut els Mossos d'Esquadra, doncs hi ha una patrulla que va fent tots aquells poblets d'allà, de Granera, Sant Quirze, Castellcí, Castellarsol, i ho anem treballant força bé. Vull dir, cada mes, quan veiem les estadístiques amb els Mossos d'Esquadra, veiem que realment doncs estem uns límits molt acceptables.
Això... Vull dir, lladres de la comarca que ens escolteu, a Castellarsol no hi anem, no?
Estem, com ja sabeu, amb Manel Vila, l'alcalde de Castellarsol. El que ara li volem preguntar sobre llibres. I li preguntaríem si ha llegit la doctrina catalanista.
La doctrina catalanista? No l'he llegit, la doctrina catalanista.
No sé, jo em vaig provar el criteri d'aquí del Balmes, perquè cadascú el seu, oi? I tampoc vaig poder. No, la doctrina catalanista del Prat de la Riba.
Sí.
O la nacionalitat catalana.
Bé, la nacionalitat catalana, que em sembla que aquest any fa 100 anys que la va escriure i no voldria anar errat.
No, em sembla que és del 1906, però bé.
1906, per tant, farà...
99.
99. Bueno, sí. O 100 anys.
Bé, bé, sí. Farà 100 anys. Sí.
El 2000, el 90, vull dir, devia començar...
Bé, en Prat de la Riba, doncs, clar, és el nostre personatge universal, és el personatge doncs, que va néixer, que va morir a Castellarsol i que va ser un dels polítics doncs, importants del nostre país, de Catalunya. Va fundar la Mancomunitat, com tots ja sabeu, i a més va començar a donar un tom a Catalunya amb la creació d'escoles, amb la creació de carreteres, de biblioteques, el telèfon, i això va tenir una continuïtat fins que en un moment va entrar a la República i tot plegat, però llavors tot això es va... Mira, ara, abans de baixar i venir-nos a veure, estava veient un programa que sortia a l'ENO i tota una colla de gent que parlaven de l'Institut d'Escola. I jo quan veia allò pensava, escolteu, però si això fa... Ara ja he perdut el compte, però deu fer 60 anys que hi havia l'Institut d'Escola. Si aquella educació, si aquella formació de la gent del país hagués continuat fins ara, realment estaríem en un nivell doncs fantàstic.
Altíssim, sí.
Molt. Mm-hmm. Això no vol dir que bé, que després de la desfeta doncs, s'ha treballat molt i també doncs, s'està en un cert nivell, però realment com veus el que s'està fent en aquells moments i l'escola que ens va tocar viure nosaltres, clar, no té res a veure.
En el museu us hi ve, del Prat de la Riba, us hi ve forces, teniu forces visitants? O, a veure, et donaré la meva opinió, eh?
Sí, sí.
Jo el trobo com una mica desaprofitat. És dir, poder li posaria més audiovisuals, no sé què, però...
Fa dies que hi has pujat.
Però... Sí, poder farà un any, bueno. O dos.
Bueno. O tres.
No, home,
no, a veure,
no tenia el carnet.
No, la casa museu, hi va haver un moment en què tot eren uns plafons amb uns llums,
sí,
una mica, sí, i la veritat era, era bastant obsolet i no feia gaire ganes de, no convidava gaire a entrar-hi. Ara deu fer qüestió d'uns 4 anys que es va renovar, hi ha un audiovisual i penso que ha millorat una mica l'aspecte del museu. Ara també es troben unes guies, sobretot de cara a als nois i noies dels instituts i de les escoles, perquè quan vagin a la Casa Museu puguin fer un treball, no sigui només el passar per allà, sinó que coneguin intensament la vida d'aquest polític, coneguin la seva casa i l'entorn i el poble on va viure. De la Riba nosaltres l'aprofitem primer perquè tenim aquesta Casa Museu i segon perquè també fem un acte important, que és el dia 1 d'agost, amb motiu de la... no és que celebrem la seva mort, però és el dia que va morir, que sempre hi fem una conferència en què es convida un personatge de la vida social, política, econòmica del país, parlant d'en Prat de la Riba, perquè Prat de la Riba és una font inesgotable. Hi ha en Josep Mariano, que sempre diu, l'any que ve de què n'hi ha la conferència, i fa, doncs, escolta'm, fa 20 anys que fem conferència i no s'acaba mai.
I no s'esgota, allò no s'acaba.
No s'acaba. Prat de la Riba, l'agricultura, Prat de la Riba, home de fe, Prat de la Riba i les biblioteques de Catalunya. I és un tema, doncs, que no s'esgota.
Com tampoc s'esgota el Ball del Ciri, ni la dansa de Castell d'Arsol, ni aquella escudella que diuen que la feu tan bona.
Menys bona que la de Sant Feliu.
Aquí, això diuen? Aquí tindrem una mica de rifirrafe, perquè, a veure, Castell d'Arsol, la festa de l'escudella no l'ha perdut mai, és una festa ja doncs, centenària, i em sembla que només un any, i a l'època de la Guerra Civil es va aturar, però només un sol any, i s'ha anat mantenint, s'ha continuat. I més ara ho ha agafat doncs, gent més jove, també hi ha agafat una nova empenta, i realment és una de les festes que l'Escudella, el poble la vol molt i se la sent molt aquesta festa, perquè a més a més puja molta gent de fora, ara Sant Feliu doncs, també la feu, però doncs, estem molt satisfets de la nostra festa. Però ho diem de fer un tast,
de cuiners.
Exacte, de fer cuiners i hem de catar una escudella
sí,
i l'altra.
Sí, hem de fer una
jo us he de dir que la Sant Feliu no l'he tastada mai.
Baixa...
No, però a veure, no sóc un mal fill de Sant Feliu, perquè a la meva època no es feia l'escudella.
Mala mama.
No, és veritat. No,
llavors no feia l'escudella.
Es va començar aquí el Pla de l'Os i he acabat a la plaça, però escolta, molta gent, Molta gent i moltes paroles,
Estan enfadats aquests anys de l'escudella.
Per què?
Perquè diu que és l'any que n'han servit més i que menys números s'han venut.
Com pot ser això?
Perquè som una colla de nata.
No, perquè tota la vida ha sigut l'escudella dels pobres. Clar. Això, oi que eren les...
Sí.
L'escudella aquesta quan es feien?
L'escudella dels pobres, l'escudella de... Era època de Carnaval i per tant era una escudella molt de tocino. I,
potenta, sí.
Potenta, perquè l'endemà havien de començar a fer una mica de bondat i una mica de dejuni. I llavors aprofitàvem aquesta festa per fer la gran manduca i llavors ball i baixava la gent de les cases de pagès, es trobaven al poble... Però la veritat és que també l'escudella dels pobres és la que, o sigui, és l'excepció que més s'hi dona en aquest tipus de ranxos, d'escudelles.
Sí, sí, sí. Escolta'm, i canviem de terç, parlem ara ja del moment present. Bueno, l'escudella és autèntica i actual també, però volia parlar ara d'una cosa que m'han explicat, que feu uns lofts per a la gent jove, o teniu un projecte a fer uns lofts per a la gent jove a Castell d'Arsol?
Ho tenim força avançat. Nosaltres veiem que el jovent el seu gran problema és l'habitatge i els preus que es mou avui dia l'habitatge doncs són molt alts i per tant inassolibles per molts joves i llavors des de l'Ajuntament hem pensat de quina manera podem fer que els nostres joves es puguem arrelar a Castell d'Arsol
però seria pels fills de Castell d'Arsol?
Bé, gent esclar, no podem començar a dir o sigui són gent que ha de portar un mínim de residència a Castell d'Arsol, siguin fills o no siguin fills, però que hi estiguin visquent, ha de ser la seva o sigui,
la primera residència
habitual.
Sí.
El que no pot ser és que
la Cerdanya, no?
Com?
Un loft de Castell d'Arsol i l'altre a la Cerdanya, no?
No, la veritat, el que hem fet amb això és recuperar una fàbrica tèxtil Sabeu que Castellarsol doncs, va tenir un passat tèxtil doncs, important.
En parlarem després, sí, sí.
I bé, hem recuperat una fàbrica. Llavors aquesta fàbrica què fem? Com que és una façana que tota la vida s'ha vist, el que volem és conservar-la, i l'única manera de poder conservar és fer un tipus d'habitatge. Primer, que vagi d'acord amb el que és la fàbrica, i segon, també que vagi d'acord amb la idiosincràsia, amb el pensament dels joves. És a dir, un habitatge sense parets.
Una zona diàfana.
Ah, exacte, llavors cadascú se l'arregla quan vol, i per tant... Penso que és un habitatge que pot sortir molt bé pels joves. Primer pel tipus d'habitatge i també pel preu.
I els preus? No.
Els preus, mira, són 34 lots que van des de 50 metres fins a 110 metres. Uh-huh. O sigui, hi ha uns de petits, mitjans, i algun de grandets. De 100 metres potser n'hi ha 3 o 4. I els preus doncs, poden anar des dels 8 milions, els petits...
Carai, que barat.
8 milions d'euros?
No. Perdoneu, de les antigues.
Parlaves de les antigues pessetes. Sí. Escolta, 8 milions, poder que m'empatroni. Molt bé. Aquests i d'altres projectes de futur que deveu tenir...
Sí, sobretot aquest de l'habitatge. I ara hi hem posat la banya amb el tema de l'habitatge i sobretot l'habitatge jove. De moment de venda, perquè com que són uns preus molt doncs, assequibles, l'hem fet tot de venda, aquesta promoció, però després en vindrà una altra, en què el que volem ja és barrejar una mica treball, habitatge, de lloguer, de venda, i per això creem una societat municipal que s'encarregui de tirar endavant aquests projectes. Tenim un altre projecte que el tenim en marxa i que l'hem d'acabar perquè és... allò que en deies abans del cafè que anaves sí. Alguna vegada al costat del cine
sí, sí, sí.
Aquest local doncs, també el va adquirir l'Ajuntament, hem fet una colla de fases i ara queda l'última, que ja s'hi ha arreglat de dins i posar-hi tot l'equipament, i espero que a final d'aquest any, màxim a primers de l'any que ve, el puguem tenir doncs, acabat.
Estupendo. Escolta'm, a veure si ens contestaries això, eh? Tu que ets fill de Sant Feliu, oi? Què li trobes a faltar a Sant Feliu?
Després del matxí o abans? Pensa i ho contestarem després del matxí. Ara el matxí només seran 4 paraules.
Escucha bien, no quiero que algún día puedas decir que yo te sorprendí como un ladrón que entró por la ventana para robarte la felicidad. Voy a decirte la verdad desnuda, aunque comprendo que vas a sufrir. Pero más vale que sepas ahora lo que mañana te puedan decir. En el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación, como el otoño que deshoja el árbol. Mi amor por ti también se deshojó. Mírame bien y escucha de mis labios 4 palabras que son mi razón. Ya no te quiero, ya no te quiero. Perdóname y adiós. El amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación.
Doncs bé, parlàvem i ens estàvem pendents d'una resposta de l'alcalde de Castellarsol, Manel Vila, que li parlava...
Vila Valls es diu.
Vilavall.
Sí, no, no, les finques.
Com que abans parlaves tant d'immobles i de l'os i tal, Vila, que es digui Vilavalls, que es digui Vilavalls, no serà el de les finques, no, no, i no. Escolta'm, la pregunta era molt clara.
Molt fàcil.
Molt fàcil. Que, tu que ets fill de Sant Feliu, què li trobes a faltar a Sant Feliu? Si és que li trobes a faltar alguna cosa. Mira, jo et donaré una pista de... el convidat que teníem la setmana passada ens deia, si hi ha tres ajuntaments que són molt lletjos, diu, el que és l'immoble, no parlem dels que hi són a dins, són per aquest ordre, el de Castelldarsol, el de Caldes, diu, i ara hi haurà el de Sant Feliu. Per tant, aquest que li trobes a faltar, doncs són les coses que et puguin semblar bé, que podrien ser millorables, potser.
Aquí a Sant Feliu el que patim una mica és el trànsit quan baixem de Castellterçol cap a Barcelona. Penso que potser aquest tema s'hauria de...
Ho fem expressament perquè es parin a comprar codinets,
potser
que és el nostre producte estrella.
No, jo diria que, a veure, Castellterçol i Sant Feliu són dos pobles... Són molt diferents, a veure, són molt diferents en el sentit que Sant Feliu és un poble que queda més aviat penjat i obert al Vallès i Castellterçol és un poble totalment envoltat de bosc i no té aquesta perspectiva de veure l'horitzó i per tant també fa que la gent, el clima és diferent i que la gent també tingui unes característiques. A veure, jo diria que el que m'agrada molt de Castellterçol és que encara ens sentim com a poble i a mi em dona... Esclar, ja fa temps que no he vist la vida social de Sant Feliu ni la manera de fer, però que de Castellterçol en avall, Sant Feliu, Caldes, Palau de Plegamans, doncs la vida, o sigui, aquell aspecte de poble que tots teníem quan teníem uns quants anys menys, doncs ha canviat i ja em dona la impressió que això encara ho mantenim Déu-n'hi-do. Potser el que hauria de faltar a Sant Feliu és aquesta,
sí,
aquesta vida,
aquest esperit de poble esperit.
I potser vaig errat, ho dic, vosaltres m'ho direu.
Una vaca, no? Parla'ns també del polígon industrial amb empreses alimentàries, no? I
sí, tenim
naturals.
Tenim el polígon al vapor que està a la sortida de Castellterçol anant cap a Moià, que justament el que s'està implantant al nostre poble és un tipus d'indústria que és alimentària. Una és la de que prové del tofu, del tofu, o sigui, la macrobiòtica d'abans, sí, doncs convertida en indústria ja, que és d'una certa importància. Ara estan fent una nau nova de més de 4.000 metres perquè és un producte que actualment doncs, té una sortida impressionant. Llavors, una altra alimentària...
Al David li agrada molt, això, les hamburgueses aquestes vegetarianes.
Ecològiques i vegetarianes.
Sí, sí, sí.
Per la veu.
Sí. Per la veu.
No les poso aquí sobre el coll.
Una altra indústria...
Una pasta. Digues, digues.
Tenim més... una indústria que el que fa és un dels productes per poder elaborar els gelats. Una és la Natursora, que us he dit abans, aquesta és la indústria Sosa, suposo que podem dir noms.
Sí, no, no, i tant, i tant.
I si alguna vol patrocinar aquest programa,
Natursoi!
Doncs l'altra està treballant pels millors restaurants del país, de Catalunya i d'Espanya, amb els productes, matèries primes per fer els gelats, però vull dir des del Bulli a qualsevol restaurant de mig alt nivell. En tenim un altre que el que fa és la cuina típica, una mica com el de Calacana, doncs, que és els precuinats Mas, que també ha fet una fàbrica nova i també està treballant moltíssim. I llavors també tenim una altra indústria que és la del bolet. És a dir, una que es dediquen a...
No, que estan com un bolet, no. Vull dir,
no,
que fan bolets.
I reparteixen bolets. No, que el que fan és conserva de bolet.
Molt bé. Escolta, hi ha cap el polígon aquest industrial, en dieu el vapor, m'imagino que per aquest passat textil de Castellterçol, i era una pregunta que quedava així penjada o quedava pendent de fer, no? Aquest passat tèxtil del poble, tot això ja és passat, diguem-ne,
és passat.
No? D'indústries tèxtils no...
Ni una. Als anys 70, bé, a primers de segle, Castellterçol tenia més telers que Sabadell,
sí, sí,
i Terrassa,
sí, sí.
Vull dir que era una indústria molt important. Llavors hi va haver un canvi, però de tota manera, fins als anys 70, la majoria de la població treballava a la fàbrica. Però quasi tothom, la majoria de la fàbrica i els altres al sector construcció. I als 70 hi va haver el crac, tancament de les fàbriques, va ser un moment dur pel poble, i de mica en mica doncs, s'ha anat recuperant i reconvertint aquestes indústries tèxtils doncs, s'han reconvertit en aquestes alimentàries.
En aquestes alimentàries. I un tema, el de la immigració. Teniu immigrants?
Sí, tenim immigrants, sobretot de la part d'Equador. La majoria són d'Equador. Vull dir, marroquins en tenim poquíssims.
Això que esteu agermanats amb Itàlia, vosaltres.
Sí, però els italians no venen. Ens venen els d'Equador. I estem al voltant de, diria, entre un 5 i un 6% de la població. El que passa que també és una població que es mou molt, vull dir, a terra Castellterçol està una temporada i llavors doncs, es van repartint, de cop i volta o se'n van a Mollà, o se'n van a Granollers, o se'n van a altres llocs. Però el tipus d'immigració doncs és aquesta, la immigració equatoriana, que intentem que s'integri al màxim i que visqui les nostres tradicions i les nostres maneres de ser, perquè jo entenc que bé que cadascú... Vull dir, quan va a un lloc no ha de renunciar a allò que és, però que ha d'intentar doncs, bé, doncs participar d'allà on està.
Escolta, hi ha un tema, canviant de tema precisament, hi ha un tema molt, molt simpàtic, que jo sempre he trobat molt simpàtic, no? Que és lo de l'estàtua del Canuto. L'estàtua del Canuto, d'aquell personatge, sí. Jo diria quasi bé histriònic, no? que diu... i després de lo que he treballat durant tota la meva vida i tal i encara li fotran una estàtua en aquest en el Prat de la Riba, doncs abans de que li facin amb ell me la faig jo, no? I se la paga i se la fa, no? Qui era aquest personatge?
El Canuto, doncs mira, era en Cebrià Calvet. El Canuto es dedicava a tenir una... Ara serien aquests grans camions que hi teniu, aquí una empresa de camions que hi ha maquinària, toros i tot això, doncs és el que feia el Canuto, però ho feia amb carros i cavalls.
Transportista,
no?
Diguem.
Exacte, era un transportista que sobretot va treballar molt temps a les obres del metro de Barcelona i llavors era un personatge que no sabia llegir i escriure.
Hagués fet el Carmel avui, no?
Com?
Hagués fet el Carmel.
Hauria sigut ell, exacte, hauria fet el Carmel. I expliquen l'anècdota que sempre s'asseia allà a la Violeta i llegia el diari però el mirava al revés.
Clar, no sabia llegir, no. Li era igual.
Feia veure que li era igual. És una persona que va fer, doncs, va fer diners i es va dedicar a començar a promocionar Castellterçol. O sigui, les primeres cases d'estiueig totes són fetes pel Canuto.
Sí, sí, la casa d'estiueig que es deia la Torre dels Déus, que estiuejava en Joan Maragall.
Sí, sí, l'avi d'en Pasqual.
L'avi d'en Pasqual Maragall. Mm. I la casa Cambó d'en Francesc Cambó les va fer el gran Canuto.
Sí, sí.
El gran Canuto aquest. Sí, sí.
Ara, l'estàtua també expliquen que es veu que amb el gendre no hi havia bona evidència. Sí. I llavors va dir, escolta'm, si no em pots veure, m'hauràs de veure tant si vols com si no vols. Llavors la va col·locar en un lloc que des de casa del gendre veia perfectament el seu sogre.
Molt bé. Doncs aquest el Canuto em sembla que també va ser regidor en el seu moment de Castellterçol i esclar, feia les coses al seu gust. Sovint tenia moltes discussions i això que, bueno, és que era un excèntric, però a mi em va fer gràcia això. L'estàtua, per cert, encara hi és o no?
Sí, sí, encara hi és.
Encara hi és.
Sí, sí, al costat de l'hostal.
Sí, al costat de l'hostal dels Tres Sols.
Exacte.
I quasi tocant la carretera, no?
Sí, just.
A Castellterçol s'hi pot dormir, oi? Teniu hotel?
A Castellterçol tenim residències cases de pagès. Si voleu dormir, podeu anar al castell de Sant Miquel, al castell dels senyors de Terçal, i llavors també hi ha tres masies, que són les de Brugueroles, que també doncs, un s'hi pot allotjar. De moment tenim aquestes.
Aquí Sant Feliu, David, podem...
Ara ja no me'n recordo quines hi ha. No.
Però no tenies unes habitacions a casa teva.
Però no hi ha calefacció. Escolta, el tema del reciclatge, que és que ens queda molt poc temps.
Sí, ens queda poc temps.
Recicleu, que sent-ho sol, ens tireu la merda avall.
No, no, a veure, que sent-ho sol...
On hi vol?
Encara no reciclem com a Sant Feliu. Des que tenim la deixalleria, doncs Déu-n'hi-do la gent el que va reciclant. I també ens estem plantejant buscar un altre sistema perquè el dels contenidors i tot allà dins, de qualsevol manera, i tones, nosaltres anem a Vacarisses, doncs això no pot ser. Per tant, hem de buscar-hi una solució.
Hem de prendre una determinació.
Sí, jo sé que és costosa i a Sant Feliu inicialment hi va haver problemes, però escolta'm, la gent ens hem d'acostumar a reciclar, a triar i que el mínim arribi en el camió de la brossa.
Han d'anar buits, els camions han d'anar buits.
Haurien d'anar buits, escolta'm. Cada camió buit que arribés a l'abocador li donarà un premi allà, metàl·lic, amb espècies o com fos.
Molt bé, doncs gràcies per la teva companyia, Manel Vila i Valls, alcalde de Castellterçol. Ha sigut per nosaltres un plaer poder-te tenir aquesta nit amb nosaltres i de segur que pels nostres...
En les repeticions el podreu sentir el dissabte a les 4 de la tarda, el diumenge a les 5 de la tarda i el dijous a les 12 del migdia.
I avui?
Avui a les 2 de la matinada.
A l'hora golfa. Doncs no us ho perdeu. Gràcies per la vostra assistència d'oïda i fins dimarts que ve. Bona nit.
Bona nit a tothom i molt content d'estar amb vosaltres i amb tot el poble de Sant Feliu.
Gràcies, Manel.
No hay que burlarse del dolor de un semejante. Cualquiera tiene su problema en la vida.